Hola, persones. Una de les bases fonamentals d'este programa és la reivindicació de la nova creació. Avui, en especial, fem en Microcosmos honor al nostre lema, la música dels nostres temps.
Microcosmos.
Bé, doncs, així estem en Microcosmos, l'espai per a la música dels nostres temps. Avui, encara més. Sempre a la UPV Ràdio, la 102.5 de la FM, des de València Capital. Ens podeu escoltar a radio.upv.es, també a iVoox, Spotify, YouTube, tots els programes, a la carta, els podeu escoltar de seguideta, tota la vesprada, tota la nit. Estan disponibles les 24 hores. I ens podeu seguir a les xarxes socials, que ens encanta que ens comenteu, que ens escriviu missatges. No ho fa molta gent, així que animeu-se, per favor, que volem llegir-vos a Facebook, a Instagram, també a YouTube també tenim un compte, @microcosmos047. Borja, què tal? Benvingut al programa.
Bon dia, què tal? Així estem.
Així estem, no? Avui tenim una baixa. Álvaro Pérez no estarà avui entre nosaltres, està de retir espiritual. Esperem que torni amb grans ensenyances.
A mi m'ha dit que està renovant-se el DNI.
Ah, igual era això, igual era això. Esperem que li vagi molt bé. I que, però era ha de renovar-se el DNI perquè se'n va de viatge.
Això
a
retir, sí.
De retir espiritual, clar. En fi, esperem que torni prompte i que la seua absència no provoque cap catàstrofe en el programa. Avui parlem d'estrenes, d'obres d'estrena plantejades en este inici del 2023 fins a fi de temporada, fins a juny. Ens hem fixat en les programacions dels auditoris i xina més propers, o més significatius, millor dit. I bé, en quines formacions s'hem fixat a l'hora de preparar este programa, Borja?
Doncs hem parat atenció a la programació de les formacions més properes, com bé has dit, com és l'Orquestra de València i l'Orquestra Ada Simfònica.
Efectivament, l'Orquestra de València, que ja vam parlar a principi de temporada, recordem que vam fer un programa especial parlant d'aquelles obres d'estrena, obres contemporànies, obres
microcòsmiques.
Fora, microcòsmiques, efectivament, que s'anaven a interpretar enguany en València i al voltant, i ja parlarem i dedicarem una part important a la programació de l'Orquestra de València. No ho farem avui en massa extensió. L'Orquestra de l'Ada, no? L'Orquestra de l'Auditori d'Alacant, també una orquestra que en els últims anys ha pres molta força en el panorama simfònic, jo diria, fins i tot estatal.
La veritat és que sí, hi ha un nivell especialment rellevant.
I s'han distingit amb un projecte molt jove, molt innovador, de la mà del director Josep Vicent, i als quals, evidentment, saludem i animem a seguir endavant. I què més tenim per ahir? Què més hem buscat?
També hem fet un cop d'ull a la programació de l'Orquestra Nacional d'Espanya, la Banda Municipal de Barcelona i l'OBC.
L'OBC, que és una conjunció de sigles que ningú endevinaria, perquè OBC és l'Orquestra Simfònica de Barcelona i Nacional de Catalunya.
Realment...
Però era massa llarg ficar OSBNC, imagina't, no?
Exactament. Hi ha una llegenda urbana que jo no he pogut confirmar, que és que van tindre un conflicte en una marca comercial, que és OCB, i per això haurem de canviar el...
A OBC. Vaja.
Sí, però no ho sé.
No hi sabia jo això, però la veritat és que és la primera pregunta que jo li faria si tingueren davant a...
Ada Colau?
Sí, a Ada Colau o al director de l'Auditori Nacional de Catalunya, perquè és una pregunta de rabiosa actualitat. En fi, comencem cronològicament en este 2023 i peguem una ullada al que ja s'està fent al gener, no? Què tenim en gener, Borja?
Sí, vaig comentant... 20 i 21 de gener, per la OBC, com estàvem comentant, una obra del compositor Luis Codera Puzo, dirigida per Nacho de Paz, que és un més que solvent especialista en la música dels nostres temps.
Clar.
L'obra es diu Mur 3, per a sintetitzador modular i orquestra.
Ojo.
És una estrena mundial, com estem comentant, encàrrec de Barcelona Creació Sonora.
Si us agarra un moment, el com se diu, l'Euromet, és el tren que va fins a Barcelona.
Ja m'he perdut en els noms dels trens, però...
Sí, en un moment se plantem allí. I què té d'especial esta obra, no?, de Luis Codera Puzo?
Sí, agafant les mateixes notes al programa, en el concert va després d'un preludi de Wagner. Y té relació en el mateix context del concert. El estreno de Luis Codrapuzo recoge la idea del sonido latente del preludio de Wagner para desplegar su fascinante universo musical, acompañado de un sintetizador modular analógico que interactúa en directo con la orquesta.
Ojo, ojo, perquè no és moco de pavo. Que este plantejament d'agarrar una obra ja clàssica, no? Com és un preludi de Wagner, que per als qui ens estiguen escoltant no és un estrene, Wagner ja se va estrenar en el segle XIX, és un plantejament que veurem al llarg del programa, no? perquè George Whitman també fa una cosa pareguda, que la comentarem a continuació. Anem a l'Orquestra Nacional d'Espanya, a Madrid, no? On també el Sonor Ensemble, dins del cicle Satèl·lits de l'Orquestra Nacional d'Espanya, també programa en gener, no?
Sí, el dia 24 tenim una estrena d'Enrique Igoa, dirigida per Luis Aguirre. L'obra es diu Tres velas, Mujeres de Sorolla.
I és una estrena absoluta, no? És a dir,
exactament.
Estem parlant d'estrenes, d'obres que encara no han sonat. Per això no les podrem ficar al programa, si algú se l'està preguntant. Són obres que encara no han sonat, per tant, no podrem ficar aquestes pistes, ficarem unes altres, no?
Efectivament.
I està dedicada al Sonor Ensemble, no? I està inspirada en el quadre homònim de Joaquín Sorolla.
Evidentment, enguany és any Sorolla.
És any Sorolla.
I comencem ja des de gener en les celebracions.
Recordem a tot el món que també és any Ligeti i vam dedicar el primer programa d'este any, del 2023, a Ligeti. També és any Nino Bravo.
Anava a dir-ho ara mateix.
Anaves a dir-ho. I també, no sé, també n'hi havia per ahí alguna altra cosa de que és any no sé què. És que ja enguany, el 23 és any de moltes coses. Però, en fi, Sorolla, Ligeti i
acabarà
Nino Bravo.
Acabarà sent any Beethoven, com tots els anys.
Sí, probablement sí. Per número d'obres programades, segur. I tanquem gener amb...
Sí, una estrena d'una persona de qui hem parlat moltes voltes a Microcosmos per la seua influència i per la seua tendència a estar sempre fent novetats, cosa que li agraïm, al mestre Andrés Valero.
Efectivament, que ha estat així al programa, que parlem d'ell contínuament. I què és el que estrena concretament?
El dia 28 de gener, amb l'orquestra Ada Sinfònica, és a dir...
Alacant.
Auditori de la Diputació d'Alacant.
Efectivament, que ens pilla més propet.
Dirigida pel seu titular Josep Vicent, la Sinfonia número 7, Mediterraneum.
Efectivament, doncs, convidem a tot el món a que la visite. És una obra fantàstica, segur... Bueno, imagina que serà una obra fantàstica, no la més...
Totes les seues sinfonies ho són.
Així que animem a que la visiteu i esperem que siga un gran èxit. Però abans d'entrar en febrer, perquè hi ha molta més música, escoltarem una obra dirigida per un compositor del que parlarem a continuació. Bé, es tracta de Música per a un diumenge, el primer moviment, la fanfària, interpretada per la Banda Municipal de Barcelona, dirigida per Salvador Brotons. És una obra, la de Música per a un diumenge, del compositor català Xavier Montsalvatge, un fantàstic compositor que recomanem la seva escolta i que crec que hem de dedicar algun moment de Microcosmos a parlar de la seva música, que encara no ho hem fet.
Sí.
La veritat és que...
Tenim deures.
Efectivament. I per què fiquem esta música? Doncs perquè la dirigís Salvador Brotons, que també és compositor, i precisament, Borja, què passarà?
Enguany estrena una obra amb la Banda Municipal de Barcelona.
Efectivament. Qui la dirigís, esta estrena?
El seu titular, José Rafael Pascual Vilaplana, de qui també hem parlat alguna
Efectivament.
Volta, així a Microcosmos.
És a dir, que la Banda Municipal de Barcelona estrena obra de Salvador Brotons. Concretament?
El dia 12 de febrer, l'obra es diu Mar damunt. És una estrena mundial, evidentment, obra en càrrec de la Banda Municipal de Barcelona.
Ah, molt bé, i intuís que tindrà una temàtica marina, no?
Parla sí, de... mediterrània, al igual que l'obra que acabem de parlar, de Andrés Valero.
Efectivament, molt bé, molt bé. Doncs això per Barcelona, però se n'anem també a Barcelona, no? Seguim en la mateixa ciutat,
sí.
On al febrer, el 18 de febrer concretament, l'OBC, l'Orquestra Simfònica de Barcelona i Nacional de Catalunya, estrena esta obra de George Whitman, Variacions sobre el cant dels ocells. Què és esta obra?
És una fantasia per a cor i orgue, uh-huh. A banda de l'orquestra, evidentment.
Ah, clar, clar, clar. I s'estrenarà, com diguem, el 18 de febrer, i segur, segur que és una obra molt xula, molt interessant, i que com recomanem que visiteu Barcelona i pugueu escoltar-la. De George Whitman, precisament, anem a escoltar a continuació l'obra Combrío, dirigida per Maris Jansons amb la Bavarian Radio Symphony Orchestra, i que precisament és una obra que s'inspira en la sèptima sinfonia de Beethoven i que d'alguna manera li dona una vuelta de tuerca, que dirien en castellà. L'escoltem ja. Bé, doncs, esta obra, com diem, de George Whitman, inspirada en la sèptima sinfonia de Beethoven, forma part d'un cicle que Maris Jansons va ficar en marxa amb la Bavarian Radio Symphony Orchestra.
Bayerisches Rundfunk.
Bueno, sí, clar.
Els nostres oients.
Efectivament, nosaltres preferim traduir-la a l'anglès, fixa't tu, quan si allí la diuen en anglès, saps? La idea és que gravaren un CD, un àlbum anomenat Beethoven, The Complete Symphonies i Reflections, no? I després de cada sinfonia de Beethoven hi ha una obra d'un compositor contemporani inspirada en aquesta sinfonia.
Que fa referència o reformula
efectivament,
aquesta sinfonia.
Efectivament, en el cas de George Whitman ho va fer amb la sèptima i és un àlbum que de veres recomanem no només ja per les sinfonies de Beethoven, sinó per aquest replantejament sonor, no?, sobre cada una de les sinfonies. Seguim en el programa, recordem també que ja ho van comentar el programa dedicat a l'Orquestra de València, però el 2 de febrer, també a l'Orquestra de València, David Moliner estrena Alma Grial, i la recomanem també. No anem a estendre's molt perquè ja ho vam comentar al programa d'inici de temporada.
Però ja que estem fent un recorregut cronològic, que estiga tota l'agenda.
Exacte, aixina és. Seguim endavant i arribem fins al mes de març, no?, on tenim en l'Orquestra Nacional d'Espanya dos concerts prou interessants, no, Borja?
Sí, efectivament. El primer serà el 5 de març, uh-huh. Una obra de Marcos Fernández Barrero, dirigida per François López Ferrer.
Efectivament, és interessant, no? François López Ferrer.
Sí.
I com es diu l'obra?
Nocturno Sinfónico. És el Premi de Composició a EOS, uh-huh. Per la Fundació BBVA. És la novena edició.
Fantàstic, no? És una obra així evocadora, no?, inspirada en la màgia i el misteri del món dels somnis, segons defineix el propi programa demà.
Efectivament.
No?
Continua llegint. És un reflejo personal de los personajes fantásticos, acontecimientos e imágenes volátiles que, tras el íntimo descanso nocturno que paraliza nuestra actividad diaria, suelen quedar mermados en el olvido a la mañana siguiente.
Madre mía, qué bé queden els programes demà, eh? Si la música ja després queda igual de bé, s'ha aconseguit l'objectiu, la veritat.
La retòrica té el seu punt.
Efectivament. I tenim també a l'Orquestra Nacional d'Espanya, el 10 i 12 de març, una obra molt interessant, no?
Sí, és un encàrrec per un consorci. Per als nostres oients, consorci en el sentit de que diverses institucions o diverses agrupacions o diverses orquestres, entre totes, paguen un encàrrec per a fer una estrena seqüenciada.
És el que passa, igual s'estem aventurant, però és el que passa quan no hi ha prou diners o no volen dedicar diners en exclusivitat a encarregar una obra.
No, però en l'àmbit d'Estats Units, sobretot en la creació per a banda, que allí té molta importància la creació per a banda, les universitats encarreguen les obres d'esta manera.
En consorcis.
Clar, i per a cada universitat són menys diners.
Efectivament.
I estàs impulsant una nova creació. No crec que sigui una mala idea.
No, és una idea a explorar. Així no és tan habitual.
Perquè ens agrada ser els primers.
Efectivament. I quina obra és, concretament?
The Exterminating Angel Symphony.
Toma ja, del gran director, o sea, perdó, del gran compositor Tomàs Adès, que en este cas
ell dirigirà la seva obra.
Efectivament, amb l'Orquestra Nacional d'Espanya, el consorci este que l'ha encarregat és la Nacional d'Espanya, City of Birmingham Symphony Orchestra, The Cleveland Orchestra, Helsinki Philharmonic Orchestra, Carnegie Hall, unes quantes més, no les van anem a mencionar.
I totes prou importants.
Totes prou importants, efectivament. I és interessant perquè esta obra el que fa és que precedeix a la seva òpera basada en la pel·lícula homònima de Luis Buñuel.
Sí, és música que ja està presa d'una obra anterior, que és la seva òpera, i és això, com has comentat, té la importància tindre a Luis Buñuel sempre en les nostres ments.
Doncs de Tomàs Adès anem a escoltar a continuació esta fantàstica obra. Bé, esta obra es tracta de Asila Opus 17, el tercer moviment, concretament Ectasio, de Tomàs Adès, com estàvem comentant, amb la City of Birmingham Symphony Orchestra i dirigida pel gran Sir Simon Rattle, que és un dels grans directors del moment, no?
Per a mi, top 1, sempre ho he dit.
Top 1, bueno, ahí ja són opinions personals, evidentment. El Moño, per a mi sí que és top 1, el seu pentinat, això sí que és indiscutible, però, des de luego, és una figura clau en el desenvolupament de la música dels últims, probablement, 25 anys, no? Seguim endavant en març, també amb l'Orquestra Nacional d'Espanya, no? Perquè tenim el 13 de març, concretament, una estrena absoluta de la compositora Marisa Manchado Torres. Quina és l'estrena? Quina obra?
M'agradaria dir-te el títol, però no està publicat encara.
No està publicat, és a dir, és sorpresa. 13 de març, se'm fa molt difícil recomanar a la gent que vaig a escoltar algo que ni tan segur sabem el títol, però bueno.
Igual no té títol,
igual ahí està.
O igual es diu estrena absoluta.
Igual estrena absoluta és el propi títol de l'obra. En fi, seguim en març, el 17 de 9 de març, per a aquelles persones que el 17 de 9 de març en València no tinguen res a fer, ni tinguen que tocar, ni tinguen passacarrer, ni tinguen altra cosa,
ni estiguen afectats per la situació.
Efectivament, ni estiguen afectats, poden anar a Madrid, a l'Auditori Nacional també, perquè tenim altra escena, no? D'aquí, concretament.
De Benet Casablancas,
dirigida
pel titular David Afkam, que crec que ha sigut renovat ara mateix.
Sí, és un titular fresco.
Sí, exactament.
Titular
eixit en el Real Decreto des de matí.
Efectivament, sí. És un director titular que se veu que seguirà al front de l'Orquestra Nacional. Això ja és salsa rosa i convidem a que visiteu els canals oficials.
I convidem a David Afkam a que vinga a Microcosmos.
Quan vulga, a parlar de tota la salsa rosa.
Exactament.
No per a altra cosa.
I el concert de violí de Benet Casablancas.
Molt bé, doncs s'escoltarà en març en l'Orquestra Nacional d'Espanya i també per les mateixes dates, en Barcelona, per a qui, insistim, no tinga res a fer en València i vull viatjar, tenim a Barcelona, curiosament, dos obres de Sofia Gubaidulina.
Exactament. El mateix cap de setmana.
El mateix cap de setmana, però en formacions diferents.
Efectivament. A l'Auditori de Barcelona, normalment, el dissabte és el dia de l'orquestra i el diumenge és el dia de la banda.
Doncs hi ha Gubaidulina per als dos.
Exactament.
Per al dissabte i per al diumenge, no?
Sí. 18 i 19 de març per l'orquestra, uh-huh. exactament com hem comentat, uh-huh. Una estrena nacional de la Lira d'Orfeu per a violí, cordes i percussió.
Fantàstic. I en la banda municipal què tenim?
Una doble estrena en el mateix concert.
Ah.
Primer comentari, l'obra de Gubaidulina, que claro. és la Hour of the Soul, uh-huh. Hora de l'Ànima, per a mezzo-soprano i gran banda.
Vale.
És una estrena nacional perquè és una obra de l'any 74.
Ah, vale, vale, ok. O sea que l'estrenem així a Espanya.
Però, de Stephanie Mackey, uh-huh. el mateix concert de la banda municipal de Barcelona, n'hi ha una obra en càrrec de l'aula de composició de l'ASMUC, que seria el Conservatori de Barcelona.
L'Escola Superior de Música de Catalunya. No?
Exactament, que sempre té este referent de que les agrupacions de l'auditori, perquè està tot en el mateix edifici.
Efectivament. I en este cas les sigles sí que corresponen, sí que tenen un ordre lògic en el nom, no?
Sí.
No és com la OBC. Molt bé, doncs del primer que hem comentat, no, de Benet Casablancas, anem a escoltar a continuació esta obra tan fantàstica. Doncs esta obra tan fantàstica que està sonant de fons és la Romança sense paraules, no? De homenatge a Granados del gran Benet Casablancas, perdó, del que ja hem comentat que s'estrena obra enguany, en el 2023. L'interpreta la Moonwinds Ensemble amb Antonio Galera, Nacho Gascón, Benet Casablancas i Joan Enric Lluna. Valencians per ahí interpretant música fantàstica, sens dubte. I seguim entrant al mes d'abril, on hi ha més estrenes, ahir en l'impàs entre març i abril, tornem a Barcelona.
Sí, no? Entre el 31 de març, 1 i 2 d'abril, uh-huh. la mateixa OBC fa l'estrena nacional del concert per a trompa de Hans Abrahamsen.
Que us recomanem encaridament que aneu a visitar-ho.
Amb el solista, amb el trompa solista de la OBC, uh-huh. Juanma Gómez, que és un trompista espectacular.
I segur que ho farà de manera fantàstica i recomanem que aneu a Barcelona si teniu l'oportunitat. També el 21 d'abril l'Orquestra de València estrena a Europa Elysian de Francisco Coy, que ja ho vam comentar a l'inici de temporada i que ho tenim proper de casa per a que puguem visitar-ho. I el 2 d'abril, concretament, la Banda Municipal de Barcelona també estrena una obra superinteressant, no, Borja?
Sí, The Black Windows, uh-huh. Les finestres negres,
sí,
d'Agustí Charles.
És un compositor molt interessant i esta obra concretament compta amb Carmen Solís com a soprano, el Barcelona Clarinet Players, el cor jove Orfeo Català, en fi, és una obra que, sense dubte, impactarà, no?, allà on la veiem.
També hem de dir que, al igual que hem comentat abans, en este concert també hi ha una doble estrena.
Uh-huh.
Estrenar una obra en un concert és complicat, però dos...
Això ja és per a premi, això ja és per anar a premi.
També s'estrena una obra per a quartet de clarinet solista, uh-huh. com ha comentat Mario, pels Barcelona Clarinet Players, uh-huh. d'Enric Palomar. És una nova obra, tampoc té nom, o es diu nova obra, és la informació que tenim publicada.
Probablement quan s'acosti la data hi haurà més informació, o no.
Esperem que sí.
Esperem que sí. Això...
Però tornem a Agustí Charles.
Efectivament, doncs d'Agustí Charles escoltarem a continuació el quart moviment de la seva obra, El Absent Memories. Com comentàvem, es tracta de L'Absent Memories, el quart moviment, Darkness Images, d'Agustí Charles, una magnífica obra interpretada per l'Orquestra Simfònica de Barcelona i Nacional de Catalunya. I seguim cap al mes de maig perquè tenim una altra obra molt interessant a l'Orquestra Nacional d'Espanya, no, Borja?
Sí, efectivament.
Tenim l'estrena del compositor espanyol José Manuel López López, correcte? Quina obra és?
Tissieu de Sable.
Tissieu de... Com has dit?
Tissieu de Sable.
Ah, vale, perfecte. Tissieu de Sable. Títol en francès.
Sí, és un encàrrec de la Fundació BBVA que ja hem vist que para prou atenció a la nova creació.
I això està molt bé. I, bueno, s'estrenarà el 26 de maig, dirigida per Francesc Prat, amb un títol en francès que sempre és més glamurós, la veritat, sí, que dir Tisores de Sable. No?
Yes, sí, exactament.
Ahí està la cosa. Bé, doncs, de José Manuel López López, evidentment no podem escoltar l'estrena perquè encara no està.
Tan de bo.
Tan de bo poguerem. Però sí que podem escoltar esta altra obra que de segur que no deixa indiferent a ningú. Bé, es tracta d'una obra de José Manuel López López. De quina obra, Borja?
És el concert per a piano i orquestra de 2005.
Ajà, i al piano trobem a Alberto Rosado, no? I quina és l'orquestra que acompanya?
A Deutsche Symphony Orchestra de Berlín.
Ok, dirigida per Johannes Kalitze, no? Fantàstic, i entrem ja en el mes de juny, quan acaben, evidentment, les temporades simfòniques, i per tant ja no podem avançar-nos perquè encara no hi ha informació de la temporada que ve. Quan la tinguem, evidentment, informarem. Però en el mes de juny tenim tres concerts molt interessants, no? El primer d'ells, quan seria?
El 2 de juny, a càrrec de l'Orquestra Nacional d'Espanya, tenim una estrena d'Héctor Parra, dirigida per Bildur Brönnimann.
Fantàstic.
L'obra es diu Ansio los Alpes.
Ah, amigo, i és un encàrrec, no?
Un encàrrec doble de l'òpera estatal del Teatre de Stuttgart i de la ONE.
Fantàstic. Després també tenim el 6 de juny, no?, amb el trio Elian, dins d'aquest cicle Satèl·lites, no?, de sí, l'Orquestra Nacional d'Espanya. I què tenim?
No tenim el títol de l'obra, tampoc.
Estrena,
és una,
no?,
estrena de Jesús Torres.
Jesús Torres, estrena absoluta. I també el 20 de juny, dins d'aquest mateix cicle Satèl·lites de la ONE, tenim altra estrena
per ensemble de percussió, deduïm, perquè és neopercussió, qui farà...
Fantàstic, però, de nou, amb un títol per determinar, no?
Exactament.
De quina compositora?
De Inés Badaló.
Doncs ahir deixem eixa programació de l'Orquestra Nacional d'Espanya, de l'Orquestra Simfònica de Barcelona i Nacional de Catalunya, Orquestra de València, l'Orquestra de l'Auditori d'Alacant, l'Auditori de la Diputació d'Alacant, la Banda Municipal de Barcelona. Evidentment, n'hi ha moltes més obres arreu del conjunt de l'Estat. Nosaltres hem centrat en aquelles més significatives.
Si algú vol que parlem de les seues estrenes en Microcosmos, que contacte amb nosaltres.
Efectivament, que ens envia a les xarxes socials microcosmos@047, Instagram, Twitter, Facebook, ens envia un correu també, està ahí disponible. Recordeu que podeu seguir tots els nostres programes a la carta, en YouTube, en iVoox, en Spotify, en radio.upv.es. Agraïm a Sari Zorio, que està a la producció i que ens aguanta diligentment cada setmana.
Cosa que no és fàcil.
Cosa que no és fàcil, efectivament. Borja, moltes gràcies per este repàs tan interessant.
Moltíssimes gràcies a tu.
Esperem que Álvaro torne pronte i puga seguir il·luminant-nos amb la seva mirada.
Amb el seu nou DNI.
Amb el seu nou DNI, que de segur que tindrà informació molt rellevant que no publicarem per qüestió de protecció de dades. I a vosaltres vos animem a que seguiu escoltant. Si podeu, visiteu alguna d'aquestes estrenes, este repasset que hem fet. I si no, les obres d'aquests compositors que també hem comentat i que escoltem. Tanquem el programa amb una obra d'Héctor Parra per a tancar ja. Recordem que Héctor Parra, el 2 de juny, estrenarà amb l'Orquestra Nacional d'Espanya. I amb ell tanquem. Tanquem amb Pintures Imaginàries número 2, Variacions Perforades sobre un tema de Mondrian. Esperem que vos agraden. I amb això tanquem. Ah, no, perdó, perdó, m'estic enganyant.
Sí.
M'estic enganyant, que m'he equivocat. L'obra que ni escoltarem d'Héctor Parras, Limite l'Herve au-delà. L'escoltem ja a continuació i amb ella s'acomiadem. Adeu i bona música.